Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. Avui al programa repassarem, com sempre, tota l'actualitat que ens porta aquest dimarts, que ve carregada, a més, de campanya electoral, però també parlarem d'altres coses. Per exemple, d'una iniciativa pionera a Europa que busca ajudar a pares i mares i també a que des de ben petits els nostres nens i nenes duguin una alimentació equilibrada. És el NutriPlat, una iniciativa de Nestlé i l'Hospital Sant Joan de Déu. En uns minuts els en donarem més dades. El dia en que també ens endinsarem al Fòrum Romà que reviu cada matí dins del festival Tàrraco Viva. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana amb la nostra cuinera del mes de maig i a partir de dos quarts de dues torna el Sibarita i amb l'Albert Rosa avui farem un viatge en el temps a través dels menús organitzats dins les jornades Tàrraco a taula. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona. Estàs informat.
La primera parada del bloc informatiu, ja saben, és sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anem a veure què ens diu la previsió del temps. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Seguirem amb estabilitat durant les properes hores d'aquest dimarts a la província de Tarragona. Cel serè, llueix el sol, tindrem alguns núvols alts, però seran simplement decoratius. Les temperatures pràcticament no pateixen canvis. 28 graus a Tortosa, 26 a Gandesa, 25 a Reus, 22 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, força suau, amb brises. Per demà dimecres seguirem amb estabilitat amb el cel serè durant el matí. A la tarda creixeran alguns núvols en zones de muntanya, però descartem totalment les precipitacions. Això sí, les temperatures baixen. 22 graus de màxima tindrem a Tortosa, 20 a Gandesa, 19 a Reus, a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable força suau, anirà canviant a la zona del litoral a component est, també suau, amb algun interval més moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Aquesta hora, normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vint-i-cinc minuts que passen de les 12. Comencem en plana judicial. Els ho avançàvem ja aquest dilluns. Els quatre acusats del cas Tecnoparc de Reus han signat un acord de conformitat que els evita la presó. Els principals encausats per factures irregulars són l'expresident de la societat, Àngel Cunillera, l'exregidor republicà, Jordi Bergadà, juntament amb altres dos investigats, l'exgerent de Tecnoparc, Xavier Gómez, i l'empresari Ramon Urgellés. Tots ells han admès els delictes pels quals se'l jutjava falsedat documental i malversació de cabdal públic. Se'ls ha condemnat a una pena d'un any, 4 mesos i 15 dies de presó i a pagar una multa irrisòria de 810 euros cadascun. També se'ls inhabilita per ocupar càrrec públic durant un any i mig. És l'acord al que han arribat els advocats de la defensa amb la Fiscalia abans del judici que s'havia de celebrar a l'Audiència de Tarragona. Tots ells s'enfrontaven a penes d'entre 4 i 6 anys de presó. Els quatre acusats també queden exempts de responsabilitats civils, ja que havien retornat els més de 115.000 euros que van cobrar entre els anys 2008 i 2009 de manera irregular. Els van dispositar al jutjat de Reus i, posteriorment, aquest el va retornar a l'Ajuntament. Aquest retorn va fer que el partit Ara Reus, que havia denunciat el cas, i també l'Ajuntament es retiressin com a acusació particular en aquest judici. El cas Tecnoparc és el primer que jutja en relació a l'entramat d'empreses municipals que es va confeccionar en l'època del govern tripartit reusenc, 7 anys després que es destapessin els cobraments irregulars dels alts càrrecs. I a Amposta, el jutjat d'instrucció número 3 ha tornat a arxivar de manera provisional la investigació per l'accident de Freginals, en què van morir 13 estudiants d'Erasmus. És la tercera vegada que la jutge descarta que la conducta del xòfer relacionada amb el cansament, segons el peritatge dels Mossos, tingui la gravetat que exigeix el Codi Penal. De fet, la magistrada arriba a la conclusió que no s'aprecien errors en l'electrònica del control del sistema de frens o del sistema de gestió del motor del vehicle amb anterioritat a l'accident i que no es pot, per tant, demostrar tècnicament si el sistema de frenat Tàrder estava connectat en el moment de l'accident, si es va poder activar. Per aquest motiu, torna a tancar les diligències sense enviar el cas a judici com reclamen les acusacions. En el darrer auto, la jutge insisteix que conduïa a la velocitat adequada, que es van descartar positius en drogues i alcohol i que no es pot demostrar tècnicament que aquest sistema de frens fallés en el moment de l'accident. La decisió de la jutge d'Amposta es pot recórrer tant davant la magistrada com de nou a l'Audiència Provincial de Tarragona. I precisament avui a l'Audiència de Tarragona ha començat el judici contra Oleg Markrusin, el darrer individu pendent de jutjar per la mort de dos homes lituans a Bot, a la Terra Alta, l'any 2002. Després d'estar fugit de la justícia des de 2006, el van detenir l'any passat a València i actualment està en presó provisional. Fiscalia demana 42 anys de presó per dos delictes d'assassinat amb acarnissament. I a Reus, el jutjat d'instrucció número 4 ha incoat diligències prèvies contra Vox i el seu secretari general, Javier Ortega Smith, per un suposat delicte de discriminació arran d'una denúncia presentada per l'associació musulmana Batani. L'advocat de l'entitat va portar als jutjats un discurs d'Ortega Smith del passat setembre on manifestava que l'enemic comú és la invasió islamista. El jutge està valorant ara la competència que té sobre els fets. Un apunt de successos, els bombers han donat per extingit l'incendi forestal de Montferri, que ha cremat més de 16 hectàrees. Segons els agents rurals, s'investiguen les causes de l'incendi amb l'ajuda d'un gos i treballen amb la intencionalitat com a principal hipòtesi. En plan econòmic, avui sabem que la Terra Alta ocupa la darrera posició en l'índex de competitivitat comarcal que impulsa la Federació Empresarial del Gran Penedès. És la comarca menys competitiva, precedida per les Garrigues i l'Alta Ribagorça. A la part mitjana de la taula, les que durant 2018 han vist créixer més la seva competitivitat han estat la Conca de Barberà i el Ripollès. De fet, la Conca de Barberà ha estat la comarca que més posicions puja, ha passat de la 30a a la 23a posició. A la part baixa de la taula, el Pallars Sobirà i la Ribera d'Ebre han registrat els majors creixements gràcies a la positiva evolució dels indicadors d'escolarització postobligatòria, el dinamisme del sector immobiliari i la creació d'empresa. El secretari general adjunt de Foment, Salvador Guillermo, ha insistit que cal oferir polítiques a aquestes comarques perquè puguin millorar la competitivitat.
Contra millor siguin les condicions de competitivitat, millor podran viure la gent que viu aquell territori. I dos, i a partir d'aquest anàlisi és on hem d'actuar les polítiques econòmiques, sobretot per les de renda més baixa, per, des dels municipis, des dels consells comarcals, però també des de la Generalitat i de l'Estat, per implementar accions que millorin aquesta cohesió a nivell de territori.
A la banda alta de la llista, el Tarragonès entra al top 10, en cinquena posició, un llistat que lidera el barcelonès. La xifra del matí, els més de 54.000 passatgers que han passat per l'aeroport de Reus al mes d'abril, això suposa un increment del 24% respecte al mateix mes de l'any passat. La gran majoria van ser vols amb origen o destinació internacional. De fet, només 847 van ser vols nacionals. D'entre les aerolínies, la que mou més passatgers a Reus és Ryanair, acapara el 85% del volum de viatges.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I a més coses, els sindicats d'ensenyament es manifestaran dijous a Tarragona per demanar un millor finançament a l'escola pública. La marxa sortirà de la plaça Imperial Tàrraco a les 12 del migdia i acabarà davant els serveis territorials d'educació al carrer Sant Francesc. Es tracta de la segona aturada del curs. Entre les demandes hi ha que reverteixin les retallades aplicades des de l'inici de la crisi i una millora de les condicions laborals per als mestres, que passaria per una reducció de l'horari lectiu que s'hauria d'aplicar ja el curs vinent.
Herrera en COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Passen 31 minuts de les 12, estem, com saben, en campanya electoral per les properes municipals. Repassem avui algunes de les principals ciutats. Quina és la situació? A Tarragona, el PSC confia en l'efecte Ballesteros per frenar el possible ascens d'Esquerra Republicana i Ciutadans. El mandat no ha estat fàcil per ell. L'alcalde no s'ha arronsat per l'esclat del cas Inipro, pel qual està investigat per 8 delictes i podria anar a judici juntament amb la portaveu socialista, Begoña Flòria, a més d'una desena de persones més. Tampoc s'ha arronsat per l'ajornament i les crítiques dels Jocs Mediterranis. Diversos diversos partits li han exigit la dimissió durant el mandat per aquestes polèmiques, però el passat setembre va anunciar finalment que aspirava a la reelecció. Els populars i Junts per Tarragona aspiren a recuperar el terreny perdut, mentre la CUP confia que les urnes avalin la seva tasca a l'oposició. En Comú Podem agafa el relleu d'iniciativa amb l'objectiu de consolidar l'escó dels ecosocialistes que tenen des del 2007. Als comicis del 26 de maig, els tarragonins i tarragonines podran escollir entre 12 candidatures. A Reus, Carles Pellicer aspira a mantenir l'alcaldia per tercer mandat consecutiu en un mare magnum de 12 candidatures també, de les quals 5 no tenen representació ara mateix. La crisi interna del grup de Ciutadans i la gran fragmentació política podrien afavorir Junts per Reus, que no ve d'un mandat precisament fàcil. La formació liderada per Pellicer confia en mantenir-se com a força més votada i ja sospesa possibles pactes postelectorals amb Esquerra Republicana i ara Reus, amb qui ha governat en minoria durant aquest mandat. També amb el PSC, que ha assumit una oposició prou plana. La CUP albira una alcaldia d'Innova, diu Junts per Catalunya, Esquerra i PSC, com a l'escenari més previsible passat el 26 de maig, sobretot després dels bons resultats de republicans i socialistes a les generals. Els partits de dretes molt fragmentats treuen colzes, però si la dreta està fragmentada, l'esquerra també ho està. Esquerra i noves formacions, com Primària Reus o En Comú Podem, els poden disputar els vots. I a Valls afronten unes eleccions sense majories i abocades al consens. Junts per Valls afronta els comicis sense l'actual alcalde, Albert Batet, portaveu parlamentari de Junts per Catalunya i durant anys garantia de victòria de la formació a l'Alt Camp. Dolors Farré, que havia estat la cap de gabinet d'alcaldia, vol treure rèdit de la regidoria de Via Pública que ocupa actualment i que l'ha portat a recórrer els barris i a donar-se a conèixer en una llista renovada que ha sorprès per la incorporació de cares noves i d'independentistes. Per la seva banda, tant des d'Esquerra Republicana com el PSC volen aprofitar l'impuls dels resultats electorals a les generals i governar la ciutat. Tot apunta, però, a que no podran fer-ho en solitari. Es pronostica un escenari postelectoral incert on caldrà explorar els límits del diàleg. I acabem la repassada a Tortosa. Allà decidiran en els propers comicis municipals si avalen el projecte continuista però renovat de l'actual alcaldessa Meritxell Roger després que rellevés fa poc més d'un any a Ferran Bel a l'alcaldia. La candidata de Junts per Tortosa farà valer l'acció de govern dels últims tres mandats de la que és corresponsable i s'enfronta al repte de mantenir-se al capdavant del govern municipal amb un consistori tradicionalment polaritzat, amb una única i històrica majoria absoluta aconseguida per Ferran Bel al 2011. Junts i Esquerra tornen a mirar de reull la possible reedició del pacte de mandat que acaba, però Movem Tortosa, que en aquests comicis es presenta en una àmplia coalició d'esquerres, insta els republicans i el PSC a concretar el pacte que va saltar pels aires fa 4 anys amb l'acord de Convergència i Esquerra Republicana. Precisament mirant a la campanya electoral, sabem que l'estancament o fins i tot la pèrdua de població no és un fenomen nou a les zones rurals de Catalunya, tot i que s'accentua més, per exemple, a les Terres de l'Ebre. Això implica que alguns dels ajuntaments que es constituiran després de les eleccions estaran formats per menys regidors, ja que el padró municipal és el que defineix el nombre de representants a cada ajuntament. Les xifres parlen soles a les Terres de l'Ebre. Entre 2011 i 2016, les quatre comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià han perdut més de 10.700 habitants. Això és el 5,6% de la població. La incidència ha estat especialment greu als pobles de menys de 1.000 habitants i en aquestes eleccions tres municipis de la Terra Alta perdran regidors a l'Ajuntament a conseqüència de la davallada demogràfica: Caseres, Pinell de Brall i la Fatarella. Deixant de banda les fluctuacions que registren aquestes dades i l'afectació de la baixa natalitat, la manca d'infraestructures és un dels altres factors que influeix, a més del creixent interès de les noves generacions per acostar-se a entorns urbans més grans. L'alcalde de la Fatarella, Francisco Blanc, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
No hem de mirar per tot el temps, hem de mirar que hi hagi el desplegament de la fibra òptica per facilitar el treball des d'aquí, les comunicacions, tot el tema de polígonos, de desenvolupament industrial, empresarial o d'emprenedoria per motivar, en aquest cas, pues, que la gent se quedi aquí perquè veu que hi ha oportunitats. Clar, si no en troba, pues, llavors és complicat i tenim este, diguem-ho així, exili de jovent que se queda a treballar fora, inclús se'n va a viure fora, i per això tenim una mica este despoblament, en aquest cas.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Tanquem el bloc informatiu amb la repassada de les portades dels diaris. Al de Tarragona llegim avui: el futuro del Reus peligra por la sanción de 3 años. Al Reus Digital destaquen que el Museu de Reus col·labora en una recerca internacional sobre el genoma humà. I al Tarragona Digital destaquen a aquesta hora la segregació escolar a Reus, diuen, econòmica i per origen familiar. Al diari més, en portada, el TAT manté la sanció de 3 anys al Reus sense jugar a la Liga. I al Tarragona 21 llegim que els dos investigats per desordres a mas d'Enric durant el trasllat de Forcadell neguen els fets. -37 minuts passen de les 12, 50 segons amb un parell de consells i continuem.
Hasta el 19 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Sabien que segons l'Organització Mundial de la Salut ja es pot qualificar d'epidèmia l'obesitat infantil en països desenvolupats? La prevalença del sobrepès i l'obesitat infantil en nens i nenes en edat preescolar supera el 30% i a Catalunya les darreres dades oficials situen els menors amb sobrepès fregant el 28% del total. Això és un problema per avui, però també pel futur, perquè evidentment incrementa el risc de sobrepès en adolescents i adults i també el risc de malalties, per exemple, com la diabetis. Amb aquestes dades a la mà, avui ens fixem en una iniciativa que han posat en marxa des de Nestlé i l'Hospital Sant Joan de Déu. Es tracta del mètode NutriPlat i avui en volem saber una mica més, per això en parlem amb la Laura González, ella és responsable de nutrició de Nestlé España. Laura, què tal? Buenos días y gracias.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mónica?
Un placer tenerte con nosotros. Oye, cuéntanos en qué consiste este método del NutriPlat, porque es un proyecto pionero en Europa, inspirado en un proyecto de Harvard, ¿no?
Así es. Bueno, pues el método NutriPlato es un método que tiene el objetivo de ayudar a las familias a que los niños coman mejor. Es un método en el que, bueno, la clave de este método es la proporción correcta de los principales grupos de alimentos, es decir, pues de los alimentos que nos aportan hidratos de carbono, como son, pues por ejemplo, los cereales integrales o los tubérculos, los alimentos que nos aportan proteínas, pues ya sean las carnes, los pescados, los huevos, las legumbres y, bueno, pues el último grupo que serían las verduras o las hortalizas. Además de que este método, la clave es la proporción correcta de los grupos de alimentos, que serían, bueno, pues la mitad de la comida principal, verduras y hortalizas, un cuarto de esta comida principal, los hidratos de carbono, y otro cuarto, los alimentos proteicos. Además, el método nos da herramientas para poder adaptar la ración correcta a cada edad del niño, ¿no?
Claro.
A la edad del niño.
Por lo que me dices aquí, Laura, la clave está en el equilibrio, ¿no? El sentido común o el equilibrio, llamémoslo así, pero no sé si a veces pensando que lo hacemos bien, a veces tenemos la idea equivocada y por eso necesitamos un extra de ayuda, que de ahí viene el plato, que además es un método muy sencillo, ¿no? Muy intuitivo.
Exacto. Bueno, al final veíamos que, bueno, que al final hay una diferencia entre la percepción que tienen las familias sobre la alimentación de los hijos y la realidad, ¿no? La verdad es que el último observatorio, el cuarto observatorio Nestlé sobre hábitos de vida saludable, bueno, nos revela que tan solo el 17% de los padres da a los hijos la fruta recomendada y solo pues el 54% de los padres ofrece a los hijos la cantidad de verdura adecuada. Entonces, bueno, el método al final lo que pretende es que de una manera muy visual, muy fácil, muy práctica y didáctica, llegar a las familias y acercarles las recomendaciones oficiales en materia de nutrición y sobre todo pues esto, que la clave, ¿no?, es la proporción y, como bien comentas, el equilibrio en las comidas principales.
Estoy ahora pensando, Lara, en una frase que seguro que muchos de nuestros oyentes han escuchado alguna vez o hemos dicho incluso, que es la de, bueno, mira, no te acabes los guisantes, pero acábate el pescado, ¿no? Esto, y a veces igual deberían acabarse los guisantes, ¿no?
Exacto, así es. Al final es lo que, bueno, el método consta de un plato donde marcamos de manera muy visual cuál es esta proporción en los grupos de alimentos, va destinado al niño, ¿no? Y al final pues marca esto, ¿no? Que la mitad de este plato tienen que ser pues estas verduras, hortalizas, y sin embargo el cuarto del plato de esta comida principal tiene que ser el proteico, ¿no? El pescado o la carne, ¿no? Y el otro cuarto pues sería pues los cereales integrales o los tubérculos.
Uh-huh. Voy a aprovechar para dar a los oyentes la web, es www.nutriplatonesle.es, allá tienen mucha más información, y además se puede pedir directamente a través de esta web, Laura, un plato, ¿no?, de estos para un método, para que nos mandéis a casa el método y el sistema para que lo podamos poner en práctica.
Así es, pues como bien comentas, esta es la web www.nutriplatonesle.es. Bueno, simplemente es muy fácil solicitarlo, simplemente hay que registrarse y de manera gratuita se recibe el método completo en casa. Bueno, se recibe un método por número de hijos, ¿no? Uh-huh. Si tienes dos niños, pues dos platos, si tienes tres niños, tres platos. Y lo que se recibe es un kit donde se incluye un plato, el plato que va destinado al niño, que es muy visual y que mediante pues unos personajes y unos dibujos, pues lo que intenta acercar estas recomendaciones al niño. Y este plato va acompañado de una guía que va dirigida a los padres, donde se explica en qué consiste el método, se habla de las raciones y cómo adaptarlas a los más pequeños con métodos muy fáciles, como por ejemplo utilizando la propia mano de los niños, y recetas e ideas como para, bueno, pues para acercar el método al día a día de las familias, y bueno, un poco dar esa ayuda, ¿no?, de qué pueden cocinar las familias para que sus hijos coman mejor.
Supongo que al final, además, ya lleváis unos meses con este proyecto, ¿no?, del Nutriplato, y ha sido mucho tiempo de estudio. Supongo que a veces incluso los padres, madres, ¿no?, los adultos, digamos, nos hemos sorprendido más cuando nos contáis cómo ponerlo en práctica, ¿no? Y dicen, ostras, pues esto yo pensaba que lo estaba haciendo bien y mira, ¿no?, resulta que tenía esta idea equivocada, aunque siguieses una dieta mediterránea, que es en lo que se basa el método.
Sí, pues así es, esto nos ha pasado. De hecho, lo que siempre decimos es que el método lo puede seguir cualquier miembro de la familia, claro, tenga la edad que tenga. O sea, al final es un tema de proporciones y de adaptar la ración pues a la edad, del niño o a la edad del adulto, o incluso pues a la actividad física que se tenga, ¿no? Entonces, al final lo que decimos es, oye, el método al final es un método que está inspirado en el método del plato saludable de Harvard y por tanto lo puede seguir cualquier miembro de la familia porque son pautas de dieta mediterránea y de dieta saludable.
Claro, o sea, que supongo que habéis cambiado igual hábitos en muchas casas para todos los miembros, no solo para los pequeños de casa.
Sí, así es. De hecho, muchas familias nos comentan que el principal influenciador de la alimentación en casa ahora está siendo los más pequeños, no están siendo, claro, los niños en la casa, porque al final, a través del plato, este plato que al final es tan llamativo y tan didáctico, están pues ayudando al resto de la familia a conseguir estos hábitos saludables.
Claro. Y nos decías, por ejemplo, el tema de las proporciones, decías que se toma como referencia quizá la misma mano, ¿no?, del niño, de la niña en este caso, porque a veces uno de los problemas a la hora de igual seguir una dieta con unas pautas más marcadas es el tema de que si pesar alimentos, etcétera, ¿no? Entonces esto es como muy muy fácil de mentalizarse uno con las cantidades.
Sí, así es, porque bueno, la idea del método en todo momento ha sido que fuera muy fácil, ¿no? Porque al final si queremos que las familias se alimenten bien, también hay que ponerlo muy fácil. Al final en el día a día que llevamos, pues es esto, ¿no? Las familias no tienen tiempo de estar complicándose la vida. Entonces, la idea de que adaptaran la ración de una manera fácil, que no tuvieran que estar pesando ni midiendo, al final, bueno, lo que nos encontramos es que había familias que daban la misma cantidad a un niño igual de 4 años que a uno de 8, ¿no? Y un niño de 4 no tiene que comer la misma cantidad que un niño de 8. Sí que tiene que respetar las mismas proporciones de los grupos de alimentos, pero no en la misma cantidad. Entonces, bueno, la idea de que adaptaran la ración en función del tamaño de la palma del niño, pues claro, nos parecía una manera muy fácil de que las familias tuvieran una orientación de cuál es la ración que deben de seguir. Entonces, en este caso en particular, pues el niño de 4 años debe de consumir una rodaja, por ejemplo, de merluza, que ocupe su palma de la mano y aproximadamente de un dedo y medio de grosor. Uh-huh. Y lo mismo con el niño de 8 años, pues el niño de 8 años debe de consumir una rodaja de merluza, pues lo mismo, que ocupe su palma de la mano y aproximadamente de un dedo y medio de grosor.
Uh-huh. Es muy importante, además de para el hoy, digamos, lo decía yo al principio, para el futuro, ¿no? Al final esto está pensado, corrígeme si me equivoco, para niños, niñas de a partir de 4 años, más o menos, entre 4 y 12, pero es que estamos como, me gustaría, o lo podríamos llamar, como educando paladares, ¿no?, para el futuro.
Uh-huh. Así es, sí. La verdad es que, bueno, el proyecto está enfocado a niños en edad escolar, como bien comentas, entre 3 y 12 años, porque sabemos que es la edad donde más podemos incidir en la adquisición de estos correctos hábitos alimentarios que van a perdurar en la edad adulta. Pero eso no quiere decir que no se pueda, implementar el método en cualquier edad o que cualquier edad sea buena, ¿no?, para adquirir unos buenos hábitos y corregir las cosas que estamos haciendo mal.
Claro. Y como nos ha contado Laura, pueden entrar en www.nutriplatonesle.es, allá se puede hacer también la petición de este Nutriplato, pero además el proyecto este nace una alianza entre el Hospital San Joan de Déu y Nestlé en este caso, y aquí habéis buscado otra alianza, en este caso con la iniciativa Invulnerables de la Caixa, y estáis dando talleres de educación nutricional para familias en diferentes puntos de Cataluña. Mañana justamente estaréis en Tortosa.
Así es, sí, nosotros, bueno, Nestlé se ha sumado al programa Invulnerables de la Caixa y, bueno, pues como bien comentas, lo que hemos organizado son unos talleres de educación nutricional para familias que están en riesgo de exclusión social. En total son 5 talleres en esta primera fase en diferentes municipios de Cataluña. Se han hecho talleres, pues, por ejemplo, en Girona, en Manresa, en Manlleu, se ha hecho también en el Vendrell y precisamente mañana se hace en Tortosa. Y bueno, pues son talleres de educación nutricional, en los que, por ejemplo, una nutricionista explica qué es el método y cómo funciona, y luego se hace una parte práctica, cocinando en directo con las familias, diferentes pues recetas equilibradas que recoge el método, que se recogen en la guía del Pack Nutriplato.
Uh-huh. Muy bien, repito la web, www.nutriplatonesle.es. Creo además, Laura, que está teniendo tanto éxito que os está costando incluso abarcar, ¿no?, todas las peticiones, pero se llega a todas, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia.
Sí, hay que tener un poco de paciencia porque la verdad es que, bueno, el proyecto es bastante bastante nuevo, bueno, no llega a 2 años que nació, y la verdad es que en un primer estadio no pensábamos que el éxito fuera tal, y la verdad es que al principio, pues bueno, nos encontramos que había muchísimas más peticiones, ¿no?, que material, y bueno, en un primer momento, pues bueno, nos quedamos un poco que tuvimos que reaccionar a tiempo, ¿no?, pero que realmente estamos llegando a todas las familias y que pedimos un poquito de paciencia en el caso de que tarden en llegar, porque bueno, de momento ya hemos llegado a 100.000 niños en España y bueno, la idea es llegar a muchísimos más. Por tanto, todas las familias que estén interesadas, por favor, pues ningún problema, que se inscriban en la web y que soliciten los materiales y le van a llegar a casa, o sea que sin ningún tipo de problema.
Exacto. Pues Laura González, responsable de nutrición de Nestlé España, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos. Oye, vuelve cuando quieras, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mónica, gracias por invitarme. Gracias.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
10 minuts, 9 pràcticament, i arribarem al punt de la 1. Seguim encara amb més coses a Herrera en Còpia Tarragona i els proposo ara fer un viatge en el temps a la Tàrraco romana. El fem de la mà de l'Estefania Cabrera.
S'està celebrant una nova edició del Tàrraco Viva i amb aquesta són 21. I per saber una miqueta més sobre aquest festival romà, hem anat fins al recinte firal de Tarragona on es realitza una de les activitats. Anem al fòrum. És una activitat divulgativa organitzada per l'empresa Argos que ofereix serveis culturals i està enfocada per a grups escolars d'entre 11 i 16 anys. I el copropietari de l'empresa organitzadora, Paco Tóbar, ens ha explicat a Cope Tarragona en què consisteix.
L'activitat consisteix en fer participar els estudiants en el que seria la realitat quotidiana de l'antiga Roma, més enllà de parlar d'emperadors i de batalles i de més.
I amb aquesta activitat tenen un objectiu molt clar, que va en relació amb el mateix que té tot el festival.
Tarracoviva, la gràcia és instruir, divulgar i acostar, bueno, apropar un passat al que seria el nostre present, per adonar-nos que, fet, doncs, no hi ha tantes diferències. O sigui, un arxiu, fet, és un funcionari, és una documentació, és un cens. Però el que volem és que hi hagi una realitat romana que faci que l'estudiant, la gent jove, se n'adoni que no s'allunya gaire de la nostra.
I tots els estudiants han valorat de manera positiva el fet de poder haver participat. La Raquel, l'Anna i l'Aina, estudiants d'ESO del FEDAC Lleida i de l'Institut Tarragona, ens ho han explicat a COPE Tarragona.
Si sol ho fan els adults o així, és com una mica més avorrit, però quan veus que la gent de la teva edat va participar, ho veus més divertit, més dinàmic i t'ho passes més bé.
Jo penso que ha sigut molt dinàmic, que hem anat sortint tot i que al principi teníem com a més por de sortir i tal, però després ha anat sortint més gent i ha estat molt divertit.
Al principi tothom tenia por perquè no sabíem què faríem ni res, però al final al veure què fem ja volíem sortir tots.
El Paco, a més, ens ha fet un repàs dels diferents espais de l'antiga Roma que ensenyen i dels quals els nens i nenes hi són partíceps.
No, sí, seria un judici, seria una zona de tabularium, és a dir, l'arxiu, i després tindrem també un mercat amb productes que podrien haver vist els propis romans. O sigui, aquí està la gràcia, que vegin que hi ha pebre, que hi ha un cap de porc, o sigui, però que en canvi no hi ha taronges, no? O no hi ha llimones, o no hi ha coses que són ara molt quotidianes, tomàquets o patates. I després tenim la part de darrere de tot, que és on hi ha el temple, per així dir-ho, no? Que seria un altar amb un foc.
I fins i tot parlen d'eleccions, i és que aviat arriben les eleccions municipals i han volgut apropar els estudiants a com serien unes eleccions a l'antiga Tàrraco romana.
Fem una pompa, és a dir, l'entrada del que seria l'alcalde electe, com que hi ha eleccions a finals de mes, doncs, municipals, doncs això també ens va bé per parlar-ne, de que, bueno, que les eleccions els romans també hi votaven, no com nosaltres, naturalment, no era de democràcia, i després l'alcalde que passa, clar, amb tota la gent que ha anat vestint-se, passa per davant dels alumnes, clar, hi ha qui crida, hi ha qui xiula, donem amb uns quants unes cols perquè els hi tirin allò en plan, oh, no has complert la promesa. Bueno, és una miniqueta participatiu.
Són moltes les coses que han canviat en 2.000 anys i, com explica el Paco Tovar, algunes que avui dia són impensables.
Home, a veure, per exemple, què ha canviat? Doncs el tema religiós, no? Els sacerdots eren càrrecs electes i formar part d'una carrera política. Vull dir, això és impensable, que un dia faci de capellà i l'any següent em pugni per ser alcalde i l'altre em pugui casar. I això és una cosa que naturalment ha canviat. Ha canviat la tecnologia, ha canviat naturalment la democràcia, la participació, la figura de la dona, no? Que hi havia dones amb poder, el que passa que, clar, estaven un passet per darrere.
I potser alguna de les coses que avui dia són impensables és l'actuació parcial d'un jutge, i això l'ha cridat l'atenció a l'Aina.
A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que el jutge directament hagués escollit un i sense mirar res ni res.
Però per al Paco també són moltes les petjades dels romans que encara continuen al nostre dia a dia.
A veure, és un mercat, és un judici, hi ha un advocat defensor, hi ha un fiscal, hi ha un jutge, hi ha una acusació, un judici en el que es fa amb l'estàtua de l'emperador darrere, vull dir, en qualsevol sala de tribunal, la darrere hi ha la fotografia del rei, vull dir, això ve directament de l'època romana. Tenim unes urnes per poder fer les eleccions, que són unes cistelles, però bueno, que fet i fet també era com funcionava, no? I un cens, una paperassa en què deia, jo sóc fulano de tal, visc a tal lloc, tinc aquests ingressos, tinc aquests gastos i, per tant, vostè ha de pagar tants diners d'impostos. Doncs Hisenda tampoc ha canviat tant.
L'Anna de Lleida també està d'acord en que, encara que moltes coses han canviat, hi ha que continuen sent iguals.
Penso també que ha canviat, que és tot bastant diferent, però que hi ha algunes coses que segueixen mantenint, com els diferents estatus i la gent que té més importància, la gent que en té menys, i també tot el que mengen i tot, penso que està relacionat bastant amb el que mengem nosaltres.
I és normal que en aquesta simulació tan real de la vida quotidiana dels humans hi hagi diferents coses que li criden l'atenció als nens i nenes.
Crida l'atenció el fet de... clar, el que porta el barret de sacerdot, que és de cuir, amb un pal de fusta dalt, clar, diem que és el wifi. Ah, la gent riu, però bueno, que és el wifi, era l'antena amb la que els sacerdotes comunicaven amb els déus. El fet de que puguin vestir-se, puguin tocar els objectes, el pergamí, el papir, la toga, puguin veure les coses del mercat, que no en tenim cap que sigui de plàstic, tot és real, no? Això fa que sigui molt més participatiu.
Però als estudiants també els hi va cridar l'atenció un altre tema molt recurrent avui dia, com el masclisme. En Marc, estudiant de l'Institut Tarragona, ens ha explicat quina ha sigut la seva sorpresa.
Bueno, doncs a mi lo de les dones, que no sabia que... Jo pensava que totes eren... que era més masclista tot, però també hi havia una mica de, per dir-ho d'una manera, unes més importants, sí.
Però no només el Marc té aquesta percepció de la dona, i en Paco Tobar té el perquè d'això.
Que si és veritat és que Hollywood ha fet molt de mal als tòpics. O sigui, clar que la dona no tenia el poder que té ara, ni la presència pública, però això no vol dir que no hi hagués les senyores que fossin propietàries. És igual que fossin riques o prou, pobres, des de la botiga, senzillament latifundista. Dret relatiu, sempre respecte al marit o als fills, no? Bueno, de fet, una de les grans persones riques de Pompeia va ser una senyora, que a més va construir edificis i tot.
Així era el dia a dia a Roma, ens ho han explicat des de l'empresa Argos, que s'encarreguen de plasmar la realitat de fa uns 2.000 anys, al Tarracoviva. Aquesta activitat es fa tots els matins a partir de les 10 al recinte firal de Tarragona i està dirigida a grups escolars. Fins al 19 de maig podeu gaudir del festival Tarracoviva. Ho teniu tot a www.tarracoviva.com.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Hostel Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it hurt me once before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as there's love, I know that I'm gonna make it. For once in my life, I got someone who needs me.
Una és que no sap mai com tallar Frank Sinatra. Clar, avui arribarem a la una amb ell, amb la veu. I per què? Doncs perquè, desgraciadament, ens deixava un 14 de maig de 1998. Amb Sinatra arribem al punt de la una, es queden ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem en només 5 minuts perquè tenim encara moltíssimes històries per explicar-los al migdia COPE. Fins ara.
Long as there's love, babe, you bet I'm gonna make it. For once in my life, I got someone. Yes, for once in my life, I found someone. Once in my life, I got someone who needs.